Si estàs convençut que entre tots podem fer un món millor, aquest és el teu programa. Món possible. Perquè un altre món és possible. Món possible. Amb Olga Rodríguez.
L'atur i l'economia són les principals preocupacions dels ciutadans. Interessa i preocupa la crisi, les conseqüències d'aquesta crisi tan devastadora que molts indicadors econòmics diuen que s'està superant, però que molts ciutadans estan patint encara i no veuen signes de recuperació. A més, s'apunta que molts dels canvis que ha provocat la crisi han vingut per a quedar-s'hi i que molt del que hem perdut ja no ho recuperarem. Avui parlem d'economia a Món Possible i ho farem amb una dona que va decidir dedicar-se a aquesta ciència no molt exacta per entendre precisament per què hi ha tantes desigualtats i per què el sistema no les corregeix. Avui a Món Possible mirarem d'acostar-nos a les previsions econòmiques per a l'any que acaba de començar de la mà de Miren Echezarreta, una economista crítica amb el que podem dir l'economia convencional i molt vinculada als moviments socials. Amb el delegat de Metges Sense Fronteres a Catalunya, Toni Luna, ens acostarem a la situació de la ciutat siriana de Madaya. Assetjada i tancada des de fa mesos, Madaya viu una situació d'emergència per desnutrició, sense res a portar-se a la boca ni medicaments per als malalts. En les últimes hores ha començat a entrar ajuda humanitària. I mirarem també cap a Haití. S'acaben de complir 6 anys del terratrèmol que va matar més de 200.000 persones i va deixar-ne 1 milió sense casa. 6 anys després, encara hi ha milers de persones en centres de desplaçats. Ens farem ressò de l'última campanya del Banc de Sang i Teixits per fer front a la falta de reserves després de les vacances de Nadal. És en marxa la Marató de Donants de Sang 2.0, una campanya centrada aquest cop en els receptors, en les persones que una vegada o de forma continuada necessitaran o necessiten una transfusió. En parlem amb una. I acabarem amb Art Solidari, l'exposició Miró i la Creu Roja, que es pot veure ara a Barcelona. Una trentena d'obres de l'artista que seran subhastades a Londres per sufragar projectes d'acollida de refugiats per part de la Creu Roja. Miren Echezarreta és una economista d'esquerres, una economista crítica amb l'economia imperant neoliberal que sembla tenir més en compte els objectius, els números, que no pas les persones. Ella propugna una altra economia més compromesa amb la societat que tingui en compte els principis de justícia social i d'igualtat. Professora Echezarreta, benvinguda a Món Possible.
Hola, bon dia, ben hallada.
Diu que va estudiar economia per mirar d'entendre per què hi ha rics i pobres. Té la resposta?
Bueno, yo pienso que ahora sí, que ahora ya he après una mica y ya veig por qué hi ha pobres, sobretot, y como que hi ha molts pobres, hi ha rics.
¿Y por qué?
Bueno, porque la societat està organitzada de una manera que fa que la riquesa que es produeix vagi molt més cap als rics que cap als pobres. És el treball dels pobres, el treball de tota la societat, dels pobres i dels no tan pobres, el que produeix la riquesa. Però la reorganització de la societat fa que aquesta riquesa vagi molt més cap als rics que als pobres. De l'estat espanyol no n'hi ha tanta informació, però en Estats Units, per exemple, se sap que més de la... quasi la meitat de lo que se guanya cada any de producció addicional va a l'1% de los más ricos. Aleshores, està ben clar que és el sistema en su conjunt el que està organitzat per a que això passi. No és una casualitat, ni tampoc és, com deia el president Bush, que els capitalistes són molt avariciosos. No, els capitalistes són avariciosos por naturaleza, tiene que ser así, pero es el sistema en su conjunto lo que lleva a esto.
Senyora Echezarreta, acabem d'estrenar l'any. Amb les dades que tenim, es pot predir com serà econòmicament aquest any o això és difícil de predir? Molts cops els economistes s'equivoquen.
Una de les coses que fem pitjor els economistes és la predicció. No solament els economistes individuals, sinó institucions molt importants, amb equips i mitjans molt, molt útils per a fer les prediccions, s'equivoquen. Aleshores, els economistes haurien de ser molt més curosos en lloc de predir així alegrement, no? Entonces, a mi em fa molta por. Además, hay que saber también hacia dónde se predice, porque, por ejemplo, ahora se está haciendo como mucha propaganda de que se ha reiniciado el crecimiento, de que ya este año hemos crecido al casi 3% y que el año que viene vamos a crecer al 3%, etcétera, etcétera. Y seguro que es así.
Pero la gente no lo veo.
Pero lo que importa es saber ese crecimiento, cómo se distribuye. Y entonces, tal como está la situación actual en el mercado de trabajo y también en los servicios sociales, pues realmente el que se crezca al 3% para la ciudadanía de a pie, en su inmensa mayoría, incluidas las clases medias, eso significa muy poco. Solamente supone que se está produciendo más a nivel empresarial, pero esto no llega ni mucho menos a la gente, insisto, incluidas las clases medias. Y entonces, el que crezcamos al 3%, pues no sé si significa mucho.
No tots els economistes van veure la crisi o no la van acceptar, però de tota manera, els que entenen d'això, els economistes, us pensàveu que això seria tan devastador com ha estat?
A ver, aquí hay que distinguir mucho entre las dos grandes ramas en las que yo divido la economía. Es la economía convencional y la economía crítica. La economía convencional no ha reconocido la existencia de las crisis. Y cuando se habla de crisis en economía convencional, siempre se supone que es algo que viene de fuera, no es algo que genera el propio sistema. Y entonces, claro, no dicen que va a haber una crisis porque...
porque es malo para el sistema.
Sí, y porque además ellos ven el sistema con una visión optimista y creen que eso puede seguir funcionando permanentemente y que puede haber algo que venga de fuera, pero que el sistema en sí mismo no genera las crisis. Entonces ellos, los economistas convencionales, tienen muchas más dificultades en reconocer que vendrá la crisis. Los economistas críticos, por otra parte, sí, tenemos un esquema de análisis de la economía en las cuales se ve que la economía tiene sus contradicciones que un poco más pronto, un poco más tarde van a generar crisis. Y entonces siempre los economistas críticos están diciendo crisis habrá siempre. ¿Cuándo y cómo? Eso ya es mucho más difícil de predecir todavía. Pero sí que había bastantes economistas críticos que estaban diciendo que iba a haber una crisis. Entonces los economistas críticos han estado diciendo que va a haber crisis bastante tiempo antes de que llegara la crisis. Lo que pasa es que a los economistas críticos se tiende a no hacernos mucho caso. Porque una manera de evitar enfrentar los problemas, que al final no se enfrentan, es hacer como que no existen. Entonces, claro,
y os digo que son catastrofistas.
Exacto. Y entonces, si dices que realmente no va a haber crisis y los economistas críticos dicen que sí, pues eso es que porque sois catastrofistas y porque todo lo veis negro y la botella está medio vacía. Bueno, pero han existido muchos economistas críticos que ya decían que iba a haber crisis.
¿Y podem dir fins quan? ¿Quan s'acabarà esta crisi?
Es que depende de para quién se ha acabado.
Ya, para el 1%.
Exacto. No. Una de las cosas más importantes en economía, y yo creo que en todas las ciencias sociales, es darnos cuenta de que la sociedad no somos todos iguales. Todos somos biológicamente personas, evidentemente, pero estamos organizados en forma de grupos sociales. No es lo mismo el trabajador que trabaja de peón que el director de su propia empresa, ni es lo mismo el propietario de esa empresa que el administrativo de esa empresa. Y entonces un análisis económico que realmente, a mi juicio, sea serio, tiene que tener en cuenta la composición de la sociedad en clases sociales. Y si no lo hace, yo creo que la economía poco sensato puede decir. Entonces, si miramos en clases sociales, yo diría, para una cierta clase social, para ese 1% del que decíamos antes, incluso quizá un poquito más que el 1%, el 1, el 10%, no quiero poner un número, pero para la parte superior, la capa superior económica de la sociedad, la crisis ya se ha terminado, ya se ha resuelto el problema y ahora ya se empieza otra vez. Para el resto, ¿cuándo se acabará? Pues para mucha gente nunca. Hay gente que vive siempre en crisis, hay gente que está viviendo cada día más en la pobreza. El grave problema que nos está pasando ahora, siempre ha habido pobreza, pero el problema ahora es que hay pobreza incluso en gente que trabaja. Porque antes, bueno, ¿quién era pobre? Pues el que era vago o el que no tenía un trabajo. Ahora hay gente que trabaja, le hemos dado un nombre bonito, que son los trabajadores pobres, y no llega a fin de mes, ni llega al 15, como quien dice. Hay gente que no tiene servicios sociales. Entonces, para una grandísima parte de la sociedad, la crisis no se acaba. No es que sea la crisis, es que ya estamos en una estructura social que cuenta con esa pobreza como un elemento permanente. Y eso es lo terrible de la sociedad. No es que son unos pocos años de crisis y luego ya se arreglará.
Sí, es crònic.
Es crònic.
La lluita de classes que deia Marx i que durant anys semblava que ja no existia, està més viva que mai.
Yo pienso que sí. Lo que pasa es que mucha gente no la percibe porque el sistema se ha ido sofisticando mucho y entonces el sistema tiene también sus propias armas para gestionar y para controlar esa lucha de clases. Por ejemplo, todo el tema de los valores que tiene esta sociedad, de los medios de comunicación. Por ejemplo, el valor de la competitividad. Parece que se tiene que ser competitivo como sea, ¿no? Hay familias que llevan a los niños de 3 años a aprender chino para que sean más competitivos, no para que sean más cultos, sino para que sean más competitivos. Entonces, hemos interiorizado de tal manera muchos de los valores de esta sociedad, como el de la competitividad, como el de que el que no sale a flote es porque no se esfuerza, parece que tienes que trabajar. Entonces, todo eso hace que la lucha de clases se difumine. No se note tanto, no se vea, pero la lucha de clases está permanentemente y palpablemente porque hay clases. Y a pesar de ese intento de apaciguar, pues digamos en un ejemplo muy femenino, el guiso sigue cociéndose. Lo que pasa es que quizá no hay una manifestación, pero se ha visto claramente en este país que cuando han aparecido algunos movimientos políticos que reflejan de una manera distintas, si se quiere, pero que reflejan esta incomodidad de las clases más populares, ha sido un movimiento muy potente, que luego otra vez se está intentando volver al redil.
El problema és que potser som una societat molt individualitzada, que no tenim consciència de classe.
Bueno, evidentemente, o sea, todos los esfuerzos de este sistema es para hacer ver que las clases no existen. Usted se acordará seguro que la señora Thatcher decía, la sociedad no existe, existen solo las personas. Son maneras de mirar al mundo, pero la sociedad existe y las distintas clases sociales en distintas situaciones existen. No hay más que mirar cualquier ciudad. De Pedralbes a La Mina, no somos individuos iguales, ¿eh? Entonces, verdaderamente existen las diferencias. Y yo conozco algún economista, vamos, he leído algún economista importante que dice, para poder hacer un análisis económico serio, hay que empezar por ver que la sociedad está organizada en, si no le quieren llamar clases sociales porque tiene connotaciones que a mucha gente no le gustan, en grupos sociales.
Ja que parlem de classes, ¿està desapareixent o ha desaparegut la classe mitjana?
No, pero está siendo apretada, digamos. La clase media está teniendo que apretarse mucho el cinturón porque es la que se le puede hacer apretar más el cinturón en el sentido de que al forzar un deterioro de la clase media todavía hay más espacio para forzar que a los muy pobres. A los muy pobres, si tú les quitas mucho, es más probable, no es seguro, pero es más posible que se rebelen. Las clases medias, pues empiezas por dejar las vacaciones en el extranjero, después empiezas por dejar el gimnasio, después empiezas por irte a una casa un poco más. Y entonces hay como más margen para poder apretarle. Y ese apretamiento se está dando.
¿Hem après alguna cosa de la crisi?
Una vegada més, depèn de qui.
Perquè em dona la sensació que tots estem esperant que quan esto passe, sí, torna a fer el mateix. No?
Però este és es un error important, me parece a mi. Uh-huh. Esta idea de que, bueno, dentro de poco volveremos al año 2006. Pienso que es no darse cuenta de que este sistema económico y social es mucho más dinámico y que estructuralmente se están deteriorando una serie de cosas que siempre se podrán recuperar. En lo social siempre se podrán recuperar, pero va a ser cada vez más difícil.
Se dona la sensació que molt del que hem perdut ja no ho recuperarem mai, no?
Bueno, jo ahí soc una mica voluntarista, diguem-ne. Si no fem res, no ho recuperarem. Però en la vida social podem fer moltes coses. Y yo creo que una de las cosas que es importante en este momento es que volvamos a tener la idea de que si luchamos podemos lograr la recuperación de otras cosas diferentes, si se quiere, pero de una calidad de vida decente. Porque vamos a ver, la capacidad de producir riqueza de nuestras sociedades no se ha perdido. Nuestras sociedades, a pesar de la crisis, están produciendo tanta o más riqueza que antes. Entonces, si producimos riqueza, la posibilidad de vivir mejor está. ¿Dónde está el hueco, digamos? El hueco está en que durante muchos años muchas clases sociales o muchas personas en diversas clases sociales lucharon por conseguir cosas. Y nuestra generación, y todavía más los jóvenes de hoy, creyeron que ya estaban conseguidas. Ya las tenemos.
Ya
tenemos educación,
¿no?
Tenemos sanidad, tenemos leyes de dependencia, tenemos posibilidades de más cultura, ya está. Bueno, eso es lo que es falso. Tenemos que recuperarlas. No de la misma manera, seguramente, pero que se pueden recuperar, sí, porque yo insisto mucho, somos más ricos que nunca como sociedad. No nos engañemos, no falta dinero.
Pero está mal empleado.
El dinero, lo que hay que preguntarse es dónde está. Pero objetivamente las sociedades tienen capacidad de producir riqueza y tendrían de producir mucho más todavía. Entonces, el que nosotros no recuperemos es porque no trabajamos lo suficiente para ello.
¿O no nos dejan?
No quieren dejarnos, no, claro, no, cuidado, no trabajamos porque no es fácil. Y es una lucha, ¿eh? Son palabras quizá un poco duras, pero es una lucha en el sentido de decir, si yo quiero recuperar la sanidad universal y de buena calidad y de mejor calidad cada día, tendré que luchar. No es algo que me dieron una vez y ya está, que tampoco nos dieron tanto, pero bueno. O si yo quiero trabajar, por ejemplo, una cosa que es evidente, ¿cómo no reivindicamos más la reducción de la jornada de trabajo? Verdaderamente, con la técnica de ahora y con el paro que hay ahora, podríamos trabajar muchísimo menos todos. Ah, pero eso es tabú. Ni se nos ocurre. Resulta que estamos aceptando contratos de trabajo de 2 horas a la semana o de 4 horas a la semana, pero no se nos ocurre decir, oiga, repartamos el trabajo de otra manera, porque hay unos beneficios de productividad que alguien se queda con ellos. Entonces, claro, lo que tenemos que cambiar como sujetos subordinados que estamos a las decisiones de los que mandan, no solo en economía, no solo políticamente, sino en economía, entonces tenemos que luchar por decir, oiga, que esto hay que repartir y no aceptar que esto es lo que hay. A mí una frase que me pone un poco enferma es decir, es lo que hay. No, nunca es lo que hay. Es lo que hay que buscar.
Es lo que tenemos, pero claro, podemos cambiar, claro. ¿No? El sistema econòmic que tenim, el sistema capitalista, està ferit de mort?
A largo plazo, sí.
¿Largo plazo?
Sí. Bueno, yo creo que a largo plazo.
¿Lo veremos
pero
no en esta generación? No.
Yo creo que no. Pero no se sabe, porque fíjese, cuando cayó la Unión Soviética el año 1989, 3 meses antes nadie pensaba que iba a caer. Se sabía que tenía dificultades económicas, pero nadie pensaba que iba a caer. Y cayó estrepitosamente. Al comienzo de la crisis económica de ahora, el año 2008, sobre todo, cuando se hundió Lehman Brothers, se pensó que el capitalismo corría peligro. Y puede ser que sí. O sea que yo no soy de las que creo que el capitalismo se va a caer fácil. Es un gigante con pies de barro, pero un barro bastante fuerte. Tampoco se sabe. Yo no me atrevería a decir. Ahora, que a la larga tiene que desaparecer, sí, porque en la historia no hay absolutamente ninguna forma de organizar económicamente la sociedad que haya sido permanente. Siempre cambia. Y además es evidente que va a cambiar. Ahora, ¿cuánto va a tardar? Pues ahí está donde otra vez tenemos el conflicto entre los que quieren sostener este sistema y los que tendríamos que estar luchando por un sistema diferente, pero que nos han comido las mentes y no luchamos lo que debiéramos.
Està clar que un sistema que no té en compte a tots els membres d'aquest sistema, doncs és un sistema que fracassa, no? Hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí, hi ha moltes desigualtats, és un sistema que no funciona. Abans has esmentat els joves. Els joves és una de les qüestions més, potser, cruels i sagnants que tenim ara mateix, no? Persones molt ben preparades, que no tenen una sortida laboral, no? A casa nostra molts se'n van fora, però és una qüestió en general, no? Joves molt ben preparats, sense cap resposta, sense cap sortida.
És una societat molt cruel per a tots. Lo que pasa es que los que ya somos mayores y estamos establecidos, pues no desaparece tan rápidamente. Pero para los jóvenes es que no tienen un sitio. Y no tienen un sitio ni los muy preparados, ni tampoco los tan preparados. Porque yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, de que es terrible, lo hemos comentado antes, ¿no? De que es terrible lo que está pasando con la gente preparada de este país. Estamos perdiendo riqueza, ahí sí que estamos perdiendo riqueza. Se tienen que ir para poder trabajar. Y eso verdaderamente es una tragedia. Pero a mí también me preocupan mucho todos esos otros jóvenes de esta sociedad que no tienen la oportunidad de prepararse tan bien o que no tienen la capacidad. Estamos haciendo una sociedad para jóvenes, guapos, sanos, listos, fuertes, agresivos. Bueno, ¿y qué pasa con los que no son tan listos, con los que no son tan agresivos y no son guapos? Igual son gordos. Entonces, yo creo que estamos generando una sociedad enormemente cruel para todos, porque cuando tú piensas esos chavales que están en la escuela, que justo van a hacer el graduado escolar, ¿qué va a pasar con ellos? Es verdad que los que tienen un doctorado no tienen empleo y es trágico, pero no es menos trágico que un chiquillo que vive y que es un ser normal,
que es una persona,
exactamente, no tenga oportunidad, o que una chica tenga que al final acabar en un trabajo que es digno, pero que no es muy de desarrollo, de limpiar escaleras si encuentra trabajo, uh-huh, o de ir a una empresa de limpieza. Entonces, es la naturaleza de esta sociedad. A mí, del capitalismo, más que preocuparme la explotación económica directa, que también me preocupa mucho, pero me preocupa mucho el tipo de sociedad que se genera. Una sociedad donde no pintamos nada. Si queremos alguna cosa, es muy difícil conseguirla. Y tanto los muy inteligentes y muy preparados, que sus padres han trabajado mucho para que se preparen, como yo conozco a gente joven que dice, sí, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué pueden hacer los padres con estos chicos? Ahora no los pueden mandar de peones a la fábrica porque no hacen falta peones en las fábricas. O los que hacen falta son muchos menos de la realidad. Entonces, la naturaleza de la sociedad capitalista que se está formando o que existe ya és dramàtica, és tràgica.
Per tot plegat, va sortir aquell moviment d'indignats, vostè abans en parlava, i vostè a més els coneix de prop, un moviment que va sortir a la societat, als carrers, i que ara s'ha dirigit cap a les institucions, no? Tenim molta gent que va sortir d'allà, el moviment Podemos, que ara és un partit polític que ha tret un bon resultat a les eleccions, no les ha guanyat, però ara ja està a les institucions. Tot això, ¿le sembla el camí normal? ¿Es el que havia de passar? ¿Quin futur li veu?
A mi personalment em fa tristesa, perquè penso que els moviments socials eren un estallido de creativitat i de alegria, que hubieran inventado coses noves. Però el sistema és enormement intel·ligent. Y de alguna forma, con gente que seguramente tiene la intención de potenciar eso, no voy a ir contra ningún partido político, sin embargo consigue volver la gente al redil. Los movimientos sociales en este momento aparentemente están muy apagados y ya hemos vuelto, a través de Podemos y a través de organismos como la CUP, han vuelto al partido tradicional, más o menos asambleario, más o menos, pero se ha vuelto al orden.
Los hemos domesticado.
Exacto. A mí me parece que sí. Y me da tristeza porque creo que los movimientos sociales hubieran podido ser muy creativos y muy dinámicos y apuntan al futuro. Lo que pasa es que espero, una sueña también a veces, ¿no? Espero que todo esto sean como apuntes de que se va gestionando otra cosa. Echando marcha atrás, mayo del 68 en Francia fue un estallido, lo controlaron. Gradualmente se han ido haciendo muchas cosas que surgieron en mayo del 68 y que fueron controladas, pero que cambiaron un poquito la sociedad. Pienso que el tema de los movimientos sociales de los indignados que se inicia en 2011 es un poco lo mismo. es una continuación de aquello y puede ser un poco lo mismo. En este momento se ha vuelto a controlar, me parece a mí. Pero este control que se está haciendo no está consiguiendo ahogar el fondo del tema. Porque, por otro lado, se puede ser bastante optimista, contra mis predicciones bastante negras, en el sentido de que hay más grupos sociales que nunca, pequeñitos, modestos, humildes, pero que están intentando hacer las cosas de una forma diferente. Yo creo que los movimientos sociales de las plazas dieron lugar a que se crearan pequeños núcleos muy pequeñitos de gente joven sobre todo, pero no solo gente joven, que están haciendo cosas de forma distinta. Y ahí sigue manteniéndose el núcleo de la voluntad de transformación y la voluntad de crear otra sociedad, del eslogan de este programa,
que es
el, ¿no? Del otro, otra sociedad es posible. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que tendríamos que ser optimistas, pero cuidando mucho a ese niño. Y tendríamos que pensar, bueno, vamos a ver cómo podemos potenciar la continuidad de estos movimientos sociales sin rechazar cosas que otros hagan de tipo partidos, bueno, pues que hagan, no sé, todo esto está muy bien, pero que no podemos perder esta manifestación apagada en muchos momentos, pero que está ahí abajo. Yo a veces digo, otra vez con problemas, con ejemplos femeninos, ¿no? Esto es un cocido de esos, casi diría un cocido castellano, de esos que necesita horas y horas.
Lento,
horas,
¿no?
Que necesita, pero que en un momento puede resurgir. Y en ese sentido creo que está existiendo, que el cocido está ahí. Y en ese sentido yo me siento optimista de cara al futuro. Lo que pasa es que ese futuro puede tardar, pero ya resurgirá, como resurgió del 68 y como volverá. Una transformación social no se hace ni en un año ni en una década. Y yo creo que ya se nota que cada vez más gente, y ahí hay también gente que no es joven, que cada vez más gente nos estamos dando cuenta que este sistema no produce felicidad, no produce bienestar para la gente.
Es el estado del malestar, ¿no?
Exacto. Y entonces, si no produce bienestar y no produce felicidad, ese malestar de fondo que dé lugar o que pueda dar lugar a una actividad más positiva, yo creo que está ahí.
Senyora Chizarreta, em queden moltes preguntes, però una que li vull fer, que és per a què serveix l'economia, el títol del seu últim llibre. Per a què serveix?
Bueno, la verdad es que es un título bastante audaz, en el sentido siguiente. Yo creo otra vez que la economía está, la disciplina de la economía, está dividida en dos grandes bloques. Dentro de cada bloque luego hay otras divisiones. Y de esos grandes bloques está la economía convencional y la economía crítica. La economía convencional, a mi modo de ver, sirve para justificar el sistema económico que tenemos. Y para que justificar que se estén haciendo las cosas que conviene a los dominantes de este sistema económico. Por ejemplo, para justificar la reforma laboral, para justificar el ahorro en gasto social, para justificar esa famosa competitividad, para justificar la crueldad terrible frente a gentes como los refugiados o los inmigrantes, porque los inmigrantes que no son refugiados también son importantes. Entonces, lo que hace esta economía convencional es justificar todo eso. Yo en alguna época les decía a los estudiantes, mira, si queréis brillar en esta sociedad tan dura, tenéis que decir dos cosas. Una, hay que bajar salarios, flexibilizar el mercado de trabajo y hay que disminuir el gasto público. Y ya está. Y toda la economía convencional está conducida en esa dirección. Aunque muchos economistas convencionales ellos mismos quizá no perciben con claridad esto. La economía crítica yo creo que sirve mucho más para ver el por qué nuestras sociedades son tan crueles y tan duras como son, ver los problemas que se les presentan y quiero pensar que puedan ayudar a crear esa otra sociedad armónica, justa, que esté preocupada por la felicidad de todos los seres humanos. Entonces, la economía sirve como cortina de humo en unos casos y como estímulo a la actividad social en otros.
Miren, Echezarreta, una economista crítica, una revolucionaria que toca de peus a terra. Un placer.
Muchas gracias.
Como una barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres, como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, como un agujero en el cielo por donde se van los sueños, como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer en mi vida.
Món possible.
Perquè un altre món és possible.
No podem tancar els ulls.
No podem tancar els ulls al que està succeint a Síria, en concret a Madaya, una ciutat en estat de setge durant mesos on la situació de la població és d'emergència. Casos de desnutrició aguda severa a punt de la mort. Probablement heu vist imatges aquests dies de nens i adults cadavèrics. Estem en contacte amb Toni Luna, delegat de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Benvingut a Món Possible.
Hola, bon dia.
Les organitzacions humanitàries sou testimoni de la greu situació que es viu a Madaya, amb quadres de desnutrició, persones hospitalitzades, algunes en perill de mort, alguns han mort ja, i escassetat de tot, d'aliments, també de medicines per poder atendre aquestes persones. Per la informació que disposeu a Metges Sense Fronteres, quina és ara la situació a Madaya? Sembla que en les últimes hores ha començat a arribar ajuda humanitària?
Sí, el problema, sí, efectivament, i afortunadament ha començat a arribar petites quantitats d'ajuda humanitària en forma d'aliments i medicaments. El problema és que això no es poden contentar, que siguin entrades puntuals d'aliments i medicaments, perquè la situació és dantesca dins de ara mateix Madaya, al igual que altres ciutats. No és l'única ciutat amb aquestes condicions a dins de Síria, però és la que està acaparant atenció mediàtica. Ara mateix és una càrcel per més de 20.000 persones que estan sense possibilitat de sortir del perímetre de la ciutat perquè estan sitiada completament per l'exèrcit sirià. No?
La fam és se suma a altres conseqüències brutals d'aquesta guerra, un conflicte que dura ja molt de temps a Síria, que s'ha cobrat moltes vides i que ha provocat milions de desplaçaments de refugiats.
Sí, clar, vist el que estem veient, jo crec que cada vegada menys persones es poden sobtar que famílies senceres s'aventurin a una aventura incerta, creuant el Mediterrani o fer viatges interminables a través d'Europa per salvar la vida dels seus éssers estimats i salvar la vida.
Vosaltres, Metges Sense Fronteres, ha fet una important tasca de rescat precisament a la Mediterrània. En vam parlar fa uns mesos aquí amb la Paula Farias, que era la responsable d'aquesta operació. Una operació que ja heu acabat, amb quin balanç? Teniu quantificades quantes vides humanes heu pogut salvar?
Bé, rescatades durant aquest període han estat 20.130 persones en total. És una quantitat molt important, però malauradament sabem que no hem pogut arribar a totes les persones que l'han necessitat perquè les limitacions de les accions són les que són, i també perquè no és la nostra tasca fer aquest tipus d'intervenció. No? Mm-hmm. Estem molt contents d'aquestes 20.000 vides que hem rescatat a la mar i que segurament seríem persones que difícilment gaudirien havien pogut sobreviure, però nosaltres som metges, no, no som rescatadors, de, o sigui, no és la nostra missió, està en alta mar rescatant a les persones, això es correspon als governs, i no ho han fet, no l'estan fent, i per això van decidir fer-ho. No?
No podem oblidar, Toni, una altra crisi humanitària. Tot just aquesta setmana recordàvem el terratrèmol d'Haití, que va causar més de 200.000 morts i va deixar 1 milió de persones sense llar. Quina és ara la situació a Haití? La població es queixa que l'ajuda no arriba als que la necessiten, que es queda pel camí.
Home, Haití podríem dir que està igual o pitjor que abans del terratrèmol. Haití ja partia de ser un dels països més pobres i amb pitjors condicions de vida del món abans del terratrèmol i torna sent el mateix. Recordem tots les imatges grandiloquents i les declaracions grandiloquents dels governants quan aterraven a Puerto Príncipe i deien que això s'havia de solucionar, que s'havia de rescatar, i tots traien la xequera i deien que invertirien milions i milions per reconstruir el país. Això no ha passat. No ha passat. Haití continua sent un país que és un desastre i amb molt poques persones que les grans ciutats com a Puerto Príncipe poden tenir accés a aigua potable o a sanejament. O sigui, veus que els carrers, les cases encara estan per construir, els brots de còlera que es van produir com a conseqüència de tot aquest desastre posterior al terratrèmol encara continuen puntualment i no deixen d'atacar la població i efectivament no ha arribat els diners compromesos pels governs. Les organitzacions que estaven abans del terratrèmol i que continuen treballant després del terratrèmol allà, doncs fem tot el que podem, cadascuna dins del seu àmbit. El nostre és el sanitari i estem atenent sobretot temes de materno-infantil, que és un desastre perquè no hi ha ningú que atengui des del govern a les dones que estan en situació de part i altres temàtiques també. I altres organitzacions estan fent el que poden també dins del seu àrea, però els governs, que són els que tenen capacitat i mandat per poder fer això, i es van comprometre, no l'han fet.
O sigui que Haití continua a la llista negra de països amb dificultats.
Completament.
Aquesta setmana coneixíem la notícia que el brot d'Ebola a l'Àfrica Occidental es donava per erradicat. Estaven tots molt contents, però l'alegria ha durat ben poc perquè s'ha confirmat un nou cas a Sierra Leone, tot just l'endemà que l'OMS en declarés dijous erradicat el brot. Ahir es confirmava que una persona morta a Sierra Leone ha donat positiu pel virus de l'Ebola. Poc ha durat l'alegria, diem, esperem ara que no es dispari un nou episodi mortal d'Ebola, no, Toni?
I si no és així, és que les lliçons apreses durant aquest llarg període permetin parar l'epidèmia i que no torni a tenir les conseqüències que ha tingut, que per cert han estat devastadores per als tres països afectats.
Metges Sense Fronteres també ha estat notícia en els últims mesos, no només per les vostres accions, sinó també, malauradament, per l'atac que va patir el vostre hospital a Kunduz, a l'Afganistan, això va ser a l'octubre, i recentment heu patit un altre atac en un hospital del Iemen on col·laboreu, i hi ha hagut personal vostre que ha resultat ferit, o sigui, s'ha tornat a repetir. L'atac a instal·lacions mèdiques, que són essencials per a la població i que haurien de ser intocables.
Home, les convencions de Ginebra i el dret internacional humanitari ampara les estructures sanitàries com un santuari per a les persones que dins d'un conflicte necessiten atenció mèdica. Això és que sempre ha estat més o menys respectat últimament, sembla que no sabem per què, no està sent així. Tu ara bé deies que el 3 d'octubre a Kunduz ens van bombardejar un hospital a més d'una manera molt milimètrica, molt concienzuda fins a la seva total destrucció, o inclús sabent que l'hospital estava allà, les coordenades i avisant que l'estaven fent i el bombardeig va continuar. Però és que a Iemen, com deies, aquest que s'ha produït aquest cap de setmana és el tercer en en tres mesos. És el tercer hospital que ens bombardegen. Poc després del de Kunduz, el 27 d'octubre, van bombardejar la coalició liderada per Aràbia Saudí, un hospital allà a Yemen. El 3 de desembre van bombardejar una altra instal·lació sanitària i aquest cap de setmana ha passat doncs, una altra. O sigui que no saben què està passant perquè són estructures perfectament senyalitzades. Totes les parts en conflicte reben periòdicament i ara d'una manera molt insistent les coordenades de situació dels hospitals i tot i així estan sent objectiu militar. No sabem per què.
Toni Luna, delegat de Metges Sense Fronteres a Catalunya, un plaer comptar amb vosaltres a Món Possible, que la investigació independent que heu demanat sobre aquests atacs doncs surti endavant i es pugui saber...
Esperem que sí, pel benefici de les persones que han de viure en un conflicte bèl·lic, sí.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
David Bowie ens deixava aquesta setmana ja convertit en un mite. Es considerava l'home més afortunat del món i deia que podem ser herois per un dia. Bowie sabia que se n'anava i ha volgut deixar el seu comiat en forma de cançó. Aquest Lazarus no podrà ressuscitar, però viurà a través de la seva música. I aquest dissabte se'l ret homenatge, una mena de tribut, en un concert amb molts artistes a la Sala Rasmatàs de Barcelona. La recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació per la Recerca en Oncologia Malaltia de la que ha mort Bowie.
Món possible.
Us volem destacar una iniciativa solidària i molt necessària, la donació de sang. És en marxa la Marató de Donants 2.0 per afavorir la donació de sang després de les festes quan acostumen a baixar les reserves d'aquest or vermell imprescindible per a la vida. Es calcula que una de cada cinc persones necessita almenys un cop a la vida sang o algun derivat, però hi ha moltes persones que requereixen sang d'una manera més continuada, així que cada dia són necessàries unes 1.000 donacions de sang. Aquesta campanya presenta dues novetats. D'una banda, s'ha volgut fer una campanya en positiu, destacant la idea que donar sang és una sort perquè vol dir que es té salut. I de l'altra, es fa protagonistes els receptors, els que necessiten o han necessitat una donació de sang. És el cas de la Verónica Borrego, una gironina de 35 anys, ha de rebre una transfusió cada 15 dies perquè pateix una malaltia anomenada talassèmia. La Verónica coneix bé la importància de la donació de sang, oi, Verónica?
I tant.
Un gest solidari que a tu et permet viure doncs, amb una certa normalitat.
Sí, la veritat és que sí. A veure,
He tingut una infància dura, eh? També s'ha de dir, però ho visc bé.
Explica'ns què és això de la talassèmia.
Sí, mira, hi ha diferents tipus de talassèmia. La meva és una de les més greus, que és la major. És una anèmia hereditària crònica que és produïda perquè la meva medula òssia no produeix bé l'hemoglobina. L'hemoglobina, bueno, és una proteïna, eh? Del glòbul vermell, que fa que s'encarrega de transportar l'oxigen per tot el cos.
Uh-huh.
Jo això... per això... Digue'm.
Sí, això que suposa, que et canses molt més, no?
Sí, per això necessito transfusions periòdiques, que clar, ara actualment és cada 2 setmanes, per tenir nivells d'hemoglobina estables i així no patir els símptomes de l'anèmia.
I això des que eres petita?
Des dels 3 mesos de vida m'ho van detectar. Sí.
Què passaria si no et fessin aquestes transfusions cada 2 setmanes?
Doncs, bueno, m'aniria apagant. Començaria a tenir fallos cardíacs, hepàtics...
O sigui, que es pot dir que tu estàs viva gràcies a aquestes donacions de sang.
Totalment és així. Vull dir, gràcies a aquesta gent que dona sang i voluntària, doncs jo estic viva, sí.
La Verónica ja hem dit que té 35 anys, gràcies a aquestes transfusions de sang pot fer una vida normal. L'únic que no pots fer és esport, no?
Sí, a veure, tinc limitacions. També t'he de dir que amb l'edat les limitacions s'han fet més sovint, també s'ha de dir. A nivell físic, més que tot. Fer caminates llargues, pujar escales, una pujada... Això, de seguida que la faig o que començo, puc fer-la, eh? Sí que em vaig parant, però començo a tenir la taquicàrdia, em comencen a venir el cansanci, bueno, els símptomes.
Digue'm que t'has de dosificar, no?
Sí, m'he de dosificar, he d'anar a poc a poc. A vegades li dic al meu company, dic, sí, pugem, però a poc a poc.
L'únic que tens una activitat a la teva vida que no permet dosificar-se, perquè és que tens una criatura, una filla de 3 anys, no?
Sí, la nena ha estat el meu miracle, tot s'ha de dir. Sempre he passat per metges en els quals m'han dit que mai, que no, que tu, la teva situació, que no, però he tingut la sort de trobar-me el meu metge actual, que és el doctor Blanco, també ho vull dir, que és el que, bueno, em va ajudar a fer complir el meu somni, que era ser mare.
Perquè altres malaltes de talassèmia no poden ser mares.
Sí que podem, eh? El que passa que és un risc molt important.
Se'ls recomana que no.
Se'ls recomana que no. Clar, tampoc estem preparades a nivell tot, clar, tenim hemoglobines molt baixes, una possible hemorràgia en el part, costa la vida.
Però tu ho has aconseguit, ets mare i ets molt feliç, no?
Soc molt feliç. La nena era tot per mi. És així, eh?
Com es diu?
Ona.
Ona. M'agradaria, Verónica, que des d'aquí fessis una crida a tothom que pugui, perquè es faci donant de sang, d'òrgans, del que sigui, perquè per permetre que persones com tu doncs, puguin viure doncs, amb una certa normalitat, perquè és el millor regal, el millor gest solidari que es pot fer.
I tant. Jo vull dir que, bueno, que la sang no només serveix per fer una operació o una transfusió urgent, sinó que, o moments puntuals, sinó que també és per gent com jo, durant la meva vida, que gràcies és el meu mètode de vida, si no, no estaria aquí viva. I aprofito per agrair a tota aquesta gent que és donant o que es animi, que es facin donants, que gràcies a això jo segueixo aquí. Gràcies per aquesta solidaritat i que a vegades penso, ostres, porto sang, de qui serà, no? Com serà? Però saps què penso després? Que realment ha de ser gent que té uns valors, bueno, impressionants.
Doncs recordem a tothom que des d'aquest divendres i fins al 22 de gener es fa aquesta marató de donants de sang 2.0. Podeu apuntar-vos al web donasang.gencat.cat, donasang.gencat.cat, i reservar l'hora i el lloc on us vagi millor fer aquesta donació. També podeu anar directament als bancs de sang dels hospitals, dels principals hospitals catalans, o bé a les unitats mòbils instal·lades aquest cap de setmana, divendres i dissabte, a la plaça de Catalunya de Barcelona, davant del Triangle. Tots i cadascú de nosaltres podem necessitar sang en un moment determinat i persones com la Verónica la necessiten d'una forma continuada. Es calcula que cada any unes 1.500 dones salven la vida gràcies a aquest gest solidari, la donació de sang. Verónica, un plaer conèixer-te, que et vagi molt bé.
Gràcies.
I un petó.
Gràcies a vosaltres.
Un petó a la Ona.
Ai, sí. Gràcies, mil gràcies.
Món possible, perquè un altre món és possible.
Us parlem ara d'una exposició artística de caràcter solidari, Miró i la Creu Roja, una trentena de dibuixos de l'artista donats pels seus hereus i encapçalats per l'original del dibuix Gràcies, Gràcies, que Miró va regalar a la Creu Roja als anys 70 en agraïment per l'atenció dispensada a la seva filla. Les obres es poden veure ara a Barcelona, a la Sala Mayoral i a l'Hotel Majestic, després de passar per Lleida i Verdú, i seran subhastades a Londres. La recaptació es destinarà a la Creu Roja Catalunya per a projectes d'acollida de refugiats. Raquel Serrano.
Art i solidaritat s'uneixen en l'exposició benèfica Miró i la Creu Roja, un total de 28 obres gràfiques del pintor Joan Miró, donades pel seu net Joan Punyet, s'exposen per recaptar fons per a la Creu Roja de Catalunya. Es destinaran íntegrament a projectes d'integració i acollida dels refugiats. La peça estrella és l'original de Gràcies, Gràcies, de 1974. La filla de Miró va patir un accident ferroviari i en va tenir cura el doctor Orozco. El pintor volia agrair-li el seu ajut. Francesc Mestre, galerista i membre del Fons d'Art de Creu Roja.
Com que el doctor Orozco era llavors el president de Creu Roja, li va encomanar de fer un cartell, i aquest cartell és el Gràcies, Gràcies, Miró, que encapçala aquesta col·lecció i que va ser l'inici, pròpiament dit, de la col·lecció del Fons d'Art.
El Fons d'Art de la Creu Roja compta amb obres donades per diversos artistes reconeguts, com Antoni Tàpies o Miquel Barceló. A banda de pintures, també han rebut escultures i fotografies. Per a Francesc Mestre, l'art és estètica, però també ètica, i convida a la solidaritat.
Donat que l'art té una vessant, a part d'estètica, ètica, a mi em fa l'efecte que la voluntat de tots els artistes és la de comunicar i la d'influir amb la humanitat, i la funció, doncs, del galerista és ser solidari i còmplice d'aquesta voluntat.
L'exposició Miró i la Creu Roja ja ha passat per Verdú i Tàrrega i es pot visitar aquests dies a Barcelona, a l'Hotel Majestic i a la Galeria d'Art Mayoral. La darrera parada de les obres serà a Londres al mes d'abril, a la casa de subhastes més antiga del món, Christie's. El valor estimat de les pintures és d'entre 45.000 i 67.000 euros, un valor que s'espera superar.
Vivo mi vida por el arte, para el arte de vivir. No vivo del aire, vivo del fuego sagrado de Brack. Vivo mi vida por
Món possible.
Perquè un altre món és possible.
Doncs així marxem, convençuts que un altre món és possible, però que l'hem de construir tots plegats. Salutacions del Jaume Bernet als comandaments de so i de l'Olga Rodríguez.